tal? Salutacions, benvinguts un dia més al primer cafè de Ràdio Estela. Aquest dimarts 25 de març parlarem sobre la possibilitat d'assolir un pacte estatal sobre immigració. Serà el mirador de l'actualitat. Uns minuts abans de les 9 del matí farem el cafè amb el president de del Patronat de la Passió de Cervera, Xavier Canyabate, que acomiada definitivament les representacions en castellà. Ja a la segona hora d'avui dimarts, com cada dia, tindrem la secció Solidaritza't, on coneixerem la ONG catalana Projecte Home, que treballa, recordem, per la prevenció de les drogodependències, l'alcoholisme i també les ludopaties. En parlarem amb la Marta Baranguer, la directora de Primeres Atencions d'aquesta ONG. A la secció El pitjor del pitjor, amb la Laura Aznar, reflexionarem novament avui sobre si l'estat espanyol segueix sent o no un estat del benestar. I a la part final del programa, com cada dimarts, comptarem amb el Sacral i a casa nostra de Josep Maria Martí Bonet. Tot això i més, aquest dimarts, al primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
A partir de fins a les 10 del matí us acompanyarem Ignasi Miranda i qui us parla Sara Cruz, a la producció David García i Ferran Capdevila, a la redacció Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar, i a la selecció musical Maria Sierra Rodríguez. També tenim a les vies de so Toni Huguet. Tot seguit repassem les notícies més destacades del dia amb la Laura Aznar.
La informació del dia amb Sara Cruz.
El sindicat d'ultradreta Manos Limpias demana mitjançant una denúncia al fiscal general de l'Estat que s'il·legalitzi l'Assemblea Nacional Catalana, l'ANC. En aquesta denúncia, Manos Limpias també demana que s'obri un procediment penal contra l'entitat per un presumpte delicte de proposició a la sedició. Laura, bon dia.
Hola, bon dia. A més, el sindicat de funcionaris també defensa l'obertura d'un tercer procediment per un presumpte delicte de malversació de fons públics en la cooperació conjunta del govern de la Generalitat i l'ANC. La denúncia es presenta contra la màxima representant de l'Assemblea, Carme Forcadell, pels presumptes delictes d'associació il·lícita, de provocació a la sedició i de malversació de cabals públics.
I mentrestant, la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya assegura en una nota de premsa que la consulta convocada pel 9 de novembre no té cap encaix per fer-se.
Segons la Fiscalia, algunes de les informacions sobre l'informe que demanava l'arxivament de la querella del mateix sindicat de Manos Limpias contra el president de la Generalitat, Artur Mas, s'han descontextualitzat. La Fiscalia, això sí, creu que aquesta discussió l'ha de fer el Tribunal Constitucional.
Canviem de qüestió. L'expresident del govern espanyol, Adolfo Suárez, serà enterrat avui al claustre de la catedral d'Àvila al costat de la seva dona.
Milers de persones van voler acomiadar-se ahir de l'expresident i van passar per la capella ardent instal·lada al Saló de Passos Perduts del Congrés dels Diputats. Les principals autoritats del país van voler també mostrar-hi el seu respecte. També hi va assistir el president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. Dilluns de la setmana que ve es farà un funeral d'estat a la catedral de l'Almudena de Madrid.
Recordem que la capella ardent romandrà oberta fins les 10 d'aquest matí de dimarts perquè tots els ciutadans que vulguin puguin continuar acomiadant-se d'Adolfo Suárez. Recordem també que una hora després un piquet d'honor baixarà al fèretre per l'escala de la Porta dels Lleons, on el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, acomiadarà les despulles amb honors militars i també amb l'himne nacional.
Per cert, que segons vam saber ahir, l'aeroport de Madrid-Barajas passarà a dur el nom d'Adolfo Suárez. La proposta ha sortit del mateix president de l'executiu espanyol, Mariano Rajoy, segons ha informat el ministre de Foment.
I canviem de qüestió perquè el projecte de llei Barcelona World, impulsat per Convergència i Unió, tirarà finalment endavant, sembla, amb la complicitat del PSC i el PP, ja sigui perquè hi voten a favor o perquè s'abstenen.
Cap dels dos grups amb els quals Convergència i Unió està negociant ha dit que votaria en contra del text, que ara està en la recta final de la fase de ponència. Esquerra demanarà més garanties per a una llei que podria aprovar-se al ple del Parlament d'aquí a un mes. Dos tècnics del govern es van desplaçar ahir a la Cambra Catalana per acabar de convèncer els grups reticents de donar suport a la llei.
I la Guàrdia Civil va dur a terme ahir una important operació contra la banda llatina Mares, originària d'El Salvador, a Barcelona i també a l'àrea metropolitana, segons han confirmat fonts pròximes a aquest operatiu. Aquesta operació, per cert, continua encara a aquesta hora oberta.
De moment s'han detingut una quinzena de presumptes integrants d'aquesta banda llatina a casa nostra i també hi ha hagut diverses detencions a tot l'estat. En les últimes setmanes, tant la Guàrdia Civil com els Mossos d'Esquadra han portat a terme importants operacions contra bandes llatines, entre les quals destaquen els Trinitarios, amb més de 20 detinguts, els Latin Kings amb 20 més i els Bloods amb 25 detinguts.
Passen 5 minuts i mig de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Les potències occidentals exclouen finalment Rússia del G8 després de l'annexió a Crimea.
Els caps d'estat i de govern del G7 han decidit no participar més amb Rússia en reunions del format de G8 fins que Moscou canviï el seu rumb i el clima torni a ser l'adequat. D'aquesta manera, la trobada prevista a Sochi es farà en el moment previst, el mes de juny, però a Brussel·les i sense la presència de representants de Kremlin. El que havia de ser una trobada sobre seguretat nuclear ha acabat monopolitzada per la crisi de Crimea i els líders de França. El Regne Unit, Itàlia, Alemanya, els Estats Units, Canadà i Japó han tirat endavant l'amenaça d'aïllar Rússia.
Mentrestant, el president interí d'Ucraïna, Oleksandr Turchynov, ha ordenat el replegament de les tropes de Crimea. La decisió s'ha pres després que l'exèrcit rus hagi pres el control de la majoria de posicions militars a la península, consolidant l'annexió que Moscou va formalitzar la setmana passada. I canviem de qüestió novament perquè 16 dies després de la desaparició de l'avió de Malaysia Airlines, sembla que finalment s'ha arribat oficialment a la conclusió que l'aparell es va estavellar i que no hi ha supervivents.
Que se sàpiga, encara no s'ha trobat l'avió, però el primer ministre malaisí, Najib Razak, ja ha fet saber als familiars de les víctimes que no hi ha motiu per mantenir l'esperança de trobar en vida els 239 passatgers. La manera com s'ha donat la notícia a les famílies de les víctimes ha generat polèmica. L'havia escollida ha estat a través d'un missatge al telèfon mòbil. De la seva banda, la companyia aèria Malaysia Airlines ha emès un comunicat afirmant que aquest dimarts continuarà el dispositiu per trobar l'aparell.
I almenys 14 persones han mort i prop de 200 continuen desaparegudes des del dissabte per una allau de fang en un comtat al nord-est de l'estat de Washington, segons han informat les autoritats locals.
El fang ha afectat almenys 35 cases de la petita comunitat d'Oso, on viuen prop de 200 persones i que es troba a 60 quilòmetres al nord-est de Seattle. Una allau de 5 metres de fang, pedres i arbres ha enterrat cases, cotxes i diverses carreteres, segons han relatat les autoritats locals, que afirmen que no hi ha cap signe de vida.
I acabem aquest repàs internacional explicant-vos que un total de 528 simpatitzants dels germans musulmans i del deposat president Mohamed Morsi han estat condemnats a pena de mort a Egipte per instigar la violència i atacar una comissaria, segons han informat fonts judicials.
El Tribunal Penal de Mini, al sud del Caire, ha ordenat l'enviament dels expedients al mufí del país, la màxima autoritat religiosa, perquè emeti el seu dictamen no vinculant sobre aquest cas.
I aquesta setmana hi ha jornada intersetmanal de Lliga i l'Espanyol serà l'encarregat de donar el tret de sortida. Els blanquiblaus visiten avui dimarts a les 8 del vespre al Màlaga. Ho fan amb 4 jugadors tocats, Stuani, Sergio García, David López i Fuentes.
L'Espanyol espera treure profit de la visita a la Rosaleda. Busquen els 3 punts que els acostin encara més a l'objectiu de la permanència que Aguirre ha marcat en els 42.5 més que els que ara tenen.
I de la seva banda, l'Almeria ha sortit de la zona de descens en vèncer la Reial Societat ahir per 4-3 en el partit que tancava la 29a jornada de Lliga BBVA.
Partit força polèmic per l'arbitratge del valencià Aiza Gámez, que ha xiulat 3 penals inexistents i ha anul·lat un gol legal als andalusos.
I el comitè tècnic d'àrbitres ha denunciat davant del comitè de competició les declaracions de Sergio Ramos i Cristiano Ronaldo posteriors a la derrota del Real Madrid davant del Barça, recordem que va guanyar per 3-4.
Els dos jugadors blancs van carregar contra l'arbitratge d'Undiano Mayenco, dient que no estava a l'alçada. Ja hi ha precedents en què les declaracions de protagonistes criticant actuacions arbitrals han estat sancionades a instàncies del comitè d'àrbitres, però les sancions no han estat esportives sinó econòmiques.
I acabem aquest repàs esportiu explicant-vos que en ciclisme l'eslové Luka Medzec de Gian Shimano s'ha emportat la primera etapa i el lideratge de la Volta a Catalunya. L'eslové ha guanyat a la primera jornada de 169 quilòmetres amb inici i final a Calella en un sprint massiu.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i gairebé 10 minuts del matí. Gerard Campos, molt bon dia.
Bon dia.
Notícia curiosa d'avui.
Doncs avui us expliquem que ahir es va commemorar el Dia Mundial contra la Tuberculosi, la malaltia infecciosa que més morts causa després del VIH. No hi ha cap país que estigui lliure de la infecció i el seu tractament antibiòtic combinat és el mateix des de fa 50 anys. El lema del dia va ser atendre els 3 milions, que són el total de persones que han contret la malaltia i no han estat ateses perquè provenen de comunitats pobres i vulnerables. L'Organització Mundial de la Salut Salut ha informat que cada any més de 8 milions i mig de persones contreuen la tuberculosi a tot el món. D'aquests afectats, més d'un milió ja han mort. També confirma que la tuberculosi és una malaltia curable, però que no es destinen prou esforços en trobar, tractar i curar els malalts.
Sentim les primeres notes d'aquesta cançó Halo de la Beyoncé, que sembla, Gerard, que va captivar el Palau Sant Jordi de Barcelona ahir al vespre, eh?
Doncs sí, ahir unes 18.000 persones van omplir el Sant Jordi per veure l'únic concert que la cantant nord-americana ha fet a Espanya en el marc de la seva gira The Mrs. Carter Show World Tour 2014. Durant una hora i mitja, Beyoncé ha demostrat per què és un dels noms més importants del pop actual. L'espectacle ha estat ple de coreografies, diversos canvis de vestuari i les projeccions que completaven amb dos ballarins acrobàtics.
I canviem de cantant perquè sembla que Carla Bruni és un dels caps de cartell també del Festival Jardins de Pedralbes d'aquest any.
L'exprimera dama de França actuarà per primer cop a Catalunya aquest estiu acompanyada de la seva banda amb peces del seu quart àlbum Little French Songs. En la segona edició del Festival Jardins de Pedralbes també actuarà la banda britànica Simply Minds, els clàssics del funk Cool and the Gang i el veterà Tom Jones, entre d'altres. El Festival de Pedralbes arrencarà el 12 de juny amb l'Orquestra del Maggio Musicale Fiorentino i tancarà aquesta edició el 10 de juny de juliol amb l'actuació del cantant canadenc Polanca.
I acabem aquest repàs cultural explicant-vos que Jordi Casas guanya finalment les eleccions a la presidència de l'Ateneu Barcelonès.
Amb 629 vots, la candidatura de Casas s'ha posat per davant de Josep Maria Carreras, que ha rebut 474. El teu Ateneu és el nom de la candidatura guanyadora que està encarcelada per l'historiador Jordi Casas, Patricia Gavancho i Jordi Coca. Aquest grup agafarà el relleu al fins ara president, l'advocat Francesc Cabana. L'Ateneu Barcelonès és una de les entitats més il·lustres de la ciutat, amb més de 150 anys d'història i personatges tan coneguts com Àngel Guimarà, Joan Maragall i Pompeu Fabra.
Doncs moltes gràcies, Gerard, i us deixem amb la Beyoncé de fons amb aquesta cançó Halo, esperant el nostre company Ignasi Miranda.
A Ràdio Estel, el primer cafè.
Dos minuts i serà un quart de nou. Bon dia a la conferència. Episcopal Espanyola va expressar informalment el seu condol a la família d'Adolfo Suárez després de la mort de qui va ser primer president del govern en la democràcia espanyola. El president de l'organisme eclesial, Ricardo Blázquez, ha enviat una carta on expressa en nom de tots els bisbes el seu afecte i reconeixement per la figura de Suárez i la seva aportació a la reconciliació entre els espanyols i la transició política d'ara fa gairebé 40 anys. Monsenyor Blázquez diu que Suárez ens deixa com a polític un gran testimoni per a la vida pública des de la discreció i alhora amb fermesa. També destaca que va ser un home de profundes conviccions cristianes que també en la seva vida privada van ser decisives per afrontar amb força i esperança nombroses dificultats personals. El president de l'Episcopat espanyol reconeix que Espanya deu molt a Adolfo Suárez per la seva contribució a la recuperació de les llibertats fonamentals en una etapa històrica. Avui, precisament, Ricardo Blázquez serà un dels concelebrants en la missa exequial per Adolfo Suárez a la catedral d'Àvila, on presidirà el bisbe local Jesús García i també concelebraran bona part dels bisbes espanyols. Recordem que també dilluns vinent se celebrarà un funeral d'estat a la catedral de l'Almudena de Madrid. I ahir es va complir el 34è aniversari de l'assassinat d'Òscar Romero, arcabisbe de Sant Salvador, a El Salvador, i conegut com la veu del sense veu. Amb aquest motiu, l'Església ha celebrat un any més la 22a jornada de pregària i de dejuni instituïda per Joan Pau II per recordar els missioners màrtirs. I coincidint amb aquest 24 de març, l'agència de notícies Zenit ha publicat diverses reflexions del professor Manlio Sodi sobre la figura d'Òscar Romero en procés de beatificació, recordem-ho. La denúncia de l'anomenat pecat social i la defensa dels qui pateixen i els perseguits per qualsevol causa són alguns dels punts que desenvolupen un escrit on també es recorda el drama d'aquell 24 de març de 1980, quan Monsenyor Romero va ser assassinat tot just a l'altar mentre celebrava l'Eucaristia. I ara, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, l'adeu a Suárez revifa l'esperit del consens. El periòdico, sobre el càlid adeu a un home clau en la transició, diu en l'antetítol, el titular principal és aquest, homenatge popular. El punt avui, Suárez a mida, referint-se a algunes declaracions, segons aquest diari, interessades sobre la figura de l'expresident espanyol. Diari Ara, Mas reclama un nou Suárez a Madrid. El País, la figura de Suárez recupera per un dia la unitat política. El Mundo, l'última lliçó de Suárez amb una imatge de cues de ciutadans a les portes del Congrés dels Diputats. Diari ABC, amb una imatge del rei donant el condol al fill d'Adolfo Suárez, titula «Una gran pena», paraules del monarca espanyol. I finalment La Razón ofereix un altre titular amb el fèretre de Suárez i el rei Joan Carles, Espanya unida per Suárez.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Passa gairebé un minut i mig d'un quart de nou del matí. Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia.
Molt bon dia, Sara, què tal?
Molt bé, quin és el discosit d'avui?
Mira, avui Màrius Carol i l'editorial de La Vanguardia parlen de salvar el turisme rus davant les sancions que la Unió Europea i els Estats Units volen imposar a Rússia per l'annexió de Crimea, entre les quals hi ha reduir el nombre de visats. Aquesta mesura, curiosament, perjudicaria els països més turístics de la Unió Europea, entre ells Catalunya, que l'any passat va rebre 1 milió de russos que s'hi van gastar més de 1.300 milions d'euros. En clau internacional, l'editorial adverteix també de l'avenç notable del Front Nacional a les eleccions municipals de diumenge passat, sobretot al sud de França, i diu que no és cap bona notícia perquè es tracta d'un partit antieuropeu que ratlla la xenofòbia. Mentrestant, a Turquia, el primer ministre Erdogan ha decidit bloquejar les xarxes socials per tapar la corrupció. Manel Fuentes denuncia aquesta mesura a El Periódico per inadmissible, ineficaç i absurda en l'era actual. Pel que fa al procés català, Germà Bel, després de llegir l'informe Conseqüències econòmiques d'una hipotètica independència de Catalunya del Ministeri d'Exteriors, conclou a La Vanguardia que, posats a no respectar la democràcia, una ocupació militar causaria menys danys econòmics a la resta de països de la Unió Europea que els que s'haurien d'assumir amb un bloqueig comercial d'un estat català. I finalment, avui molts articulistes ponderen la figura de Suárez. Lluís Foix escriu que durant el seu govern es va debatre i discutir, i davant les tensions polítiques i militars va prevaler el tarannà dialogant i valent, i això hauria de ser un referent per trobar una sortida a l'encaix de Catalunya a Espanya. Enric Juliana afegeix que l'home que ha mort 4 vegades, quan va dimitir, quan va perdre l'espai polític, quan va perdre la memòria i diumenge passat, pot prestar encara el seu últim servei al país. Tanmateix, Rahola denuncia l'apropiació que n'ha fet Rajoy, cercant en Suárez l'excusa per reclamar per a si mateix uns valors que ni ha demostrat ni practica, ja que mentre Suárez creia en una Espanya on hi cabien els diferents, Rajoy només ens hi vol ensinistrats. I finalment, Carles Boix, a l'Ara, considera que la contribució de Suárez a fer possible la transició democràtica fou més aviat escassa, mentre que va tenir un rol decisiu en el disseny de l'estructura constitucional de la democràcia actual, que ara ha entrat en crisi, qüestionada sobretot des de Catalunya.
Doncs moltes gràcies, Gabriel Genescà, per aquest descosit d'avui dimarts.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. Si estàs aturat, no paris. Ràdio Estel et convida els dimecres a les 6 de la tarda a l'Església No S'Atura, un programa per conèixer les persones i entitats que treballen cada dia contra l'atur i per oferir-te la seva ajuda. Dirigit per Àngel de Arriba i presentat per Ignasi Miranda. Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'Església No S'Atura, patrocinat per Logic Stock Maresme, serveis de logística i distribució de paquets.
M'encanta sentir la primavera, deixar enrere l'hivern i sortir al carrer amb tota la moda que vull posar-me. Bombers, trens i bermudes, que el cel blau destaqui els estampats de flors i tribals, que el sol es reflecteixi en els teixits metal·litzats, que traspassi les puntes i que em vegi tan guapa que tingui ganes de ballar. Ja és primavera. Estrena moda al Corte Inglés.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen gairebé 6 minuts d'un quart de nou del matí. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general no és una jornada massa complicada, però tenim un accident que ens complica la circulació a la Ronda Litoral. Aquí sí, accident a l'altura del Moll de la Fusta que talla carrer en sentit Llobregat. Provoca aturades des del Fòrum fins al Moll de la Fusta, Ronda Litoral, sentit Llobregat, accident que ens complica el trànsit. També en direcció contrària hi trobareu lentitud, retencions entre Zona Franca i el Moll de la Fusta. A banda de la Ronda Litoral i aquest accident, a la resta de vies destaquem la C58, encara lenta amb aturades, a Sabadell, a Badia, baixant cap a Barcelona, entre Montcada i Ripollet sortint-ne, i a l'extrem sud, B23 amb retencions puntuals, a la zona de Sant Feliu i a tocar de l'Avinguda Diagonal. Cinturó de Litoral encara carregat, Sant Joan d'Espí, Cornellà. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, molt bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències a destacar, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Rosa. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les pròximes hores a les comarques catalanes. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, bon dia. El vent protagonista avui a molts punts de Catalunya, sobretot Costa Brava, comarques de l'Ebre, Camp de Tarragona i també punts de la costa central, amb ratxes que al llarg del dia d'avui poden arribar a sobrepassar els 100 km per hora als dos extrems del litoral. Aquest vent fa que la sensació de fred encara sigui més marcada, tot i que les temperatures no és que siguin gaire baixes. Tenim ara mateix 10 graus a Barcelona, 12 a Tarragona, a Girona en tenen 8 i a Lleida 6, però aquest vent accentuarà durant el dia d'avui la sensació de fred. Un matí variable, tot i que cada vegada més núvols, sobretot a les comarques del Pirineu. Aquí esperem a partir de mig matí nevades per damunt dels 800 metres tan sols. De cara a la tarda, els ruixats afectarien la resta del Pirineu, Prepirineu, comarques de l'interior i cap al vespre, de forma puntual, poden extendre's a la resta de Catalunya, arribant puntualment també a la costa. Demà tindrem un dia variable, possibilitat d'algun ruixat cap a la costa central, especialment cap al Maresme, a primeres hores del matí, i durant tot el dia al vessant nord del Pirineu, amb neu que continuarà caient de forma moderada per damunt dels 800 o 900 metres. De cara a dies posteriors, es manté l'ambient fred i la nuvolositat variable.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. A Ràdio Estel, el primer cafè. Els dimecres a 9:45 del matí, la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, resoldrà tots els nostres dubtes sobre les nostres joies a la sessió Joies de Vida, del primer cafè. Com tenir-ne cura, quan arreglar-les, quins minerals triar i molt més. Envia'ns les teves consultes al mail elprimercafe@radioestel.cat i la Rosa Marta et traurà de dubtes. Joies de Vida, els dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. De l'1 al 8 de desembre, pelegrinatge a Terra Santa. Seguirem les petjades i els viatges de Jesús per sentir el que va dir i com ho va dir. Amb el suport del prevere que ens acompanyarà des de Barcelona, ho actualitzarem, ens implicarem i ho celebrarem. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Hipercor volem que continuïs estalviant una vegada i una altra amb més de 300 productes rebot que et tornen el 50% del seu import per la següent compra que facis, des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, el paquet de 6 llaunes de tonyina clara en oli d'oliva Albo per 6,50 €.
I de rebot t'emportes 3,25 €.
Això és estalviar a Hipercor i també a Hipercor.es.
Oferta vàlida a la península.
El mirador de l'actualitat.
Sembla ara més a prop després que el govern espanyol va actuar en aquesta línia la setmana passada en una compareixença llarga al Congrés per donar explicacions sobre la tragèdia del 6 de febrer a Ceuta. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministre Jorge Fernández Díaz i el secretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez van donar arguments i van oferir proves per intentar demostrar que els 15 immigrants morts van perdre la vida pel seu propi error de càlcul sobre la profunditat de l'aigua, amb la marea molt alta, i altres circumstàncies de les quals es van excloure els 145 trets de pilotes de goma llançats pels agents a la zona on els subsaharians nedaven cap a la platja. Tot i que els dos ministres i el secretari d'Estat no van convèncer del tot l'oposició, els socialistes van reaccionar amb més moderació que en dies anteriors i van deixar la porta oberta a un acord que, d'altra banda, exigeixen amb força des de fa anys les organitzacions no governamentals, començant per Càritas i també la societat civil en general. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia. El pacte d'Estat sobre immigració inclou, segons la proposta de Jorge Fernández Díaz, la retirada dels filats tallants a la tanca fronterera de Ceuta i Melilla, també mesures de reforç en el control de fronteres d'acord amb la Unió Europea i, segons paraules del ministre de l'Interior, tot allò que sigui raonable. En aquest últim punt és on queda sense aclarir el contingut de fons de l'entesa política i social. L'esperança, però, hi és amb tota la seva força. El fet que els dos principals partits estatals hagin acostat plantejaments i formes d'expressar el discurs polític ja és un primer pas, però clarament insuficient encara. La direcció del PSOE, però, encara té obert un debat sobre la possibilitat de seguir amb el camí cap al pacte sobre immigració o d'exigir sense treva la dimissió del director general de la Guàrdia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. En qualsevol cas, el pacte sobre immigració no pot quedar-se en les discussions o els consensos sobre la tragèdia de Ceuta, tot i que té de referent en tots els sentits. El govern de Mariano Rajoy vol portar almenys un millor grau de consens polític a la cimera Unió Europea-Àfrica que es farà a Brussel·les la setmana vinent, dimecres i dijous. Aquí entra una de les claus de la petició de pacte sobre immigració que fan Càritas i centenars d'entitats de la societat civil. Es tracta de l'ajuda als països d'origen de les persones que venen a Espanya i a Europa per buscar un futur millor. L'objectiu és atacar la pobresa, consolidar també la democràcia i implicar tots els estats de la Unió en una responsabilitat comú. Rajoy, a més, aposta perquè Europa impulsi una legislació comuna al voltant de la immigració legal o il·legal, de manera que qüestions com, per exemple, la repatriació o l'agrupació familiar, per exemple, segueixin els mateixos tràmits en tots els països membres. En definitiva, la Unió Europea necessita superar la vergonya, seguint paraules del Papa Francesc, d'un drama massa freqüent, el dels milers d'immigrants que moren cada any intentant arribar al mal anomenat Primer Món, representat en aquest cas pel vell continent. Avui intentarem explorar quin contingut hauria de tenir un bon pacte d'Estat sobre immigració.
Gràcies, Sara. Amb aquest paisatge obrim el mirador d'avui. ens acompanyen a la taula del primer cafè, a l'estudi de Ràdio Estel, Àngel Miret. Ell és advocat, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona, director del màster sobre immigració de la Universitat Pompeu Fabra i durant molts anys va ser també secretari general d'immigració de la Generalitat. És col·laborador d'aquesta casa, tot i que ara feia un temps que no el teníem entre nosaltres. Senyor Àngel Miret, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, molt de gust d'estar novament aquí amb vosaltres.
Nosaltres també, gust de tenir-lo. Com està? Bé?
Bé, bé, anar fent amb una feinada, però anar fent.
Això sempre hi és, en la política, en la docència, en tots els àmbits.
Això mateix.
També ens acompanya Joan Pallarès, historiador, col·laborador d'aquesta casa i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bon dia, senyor Pallarès.
Hola, molt bon dia.
Des de l'altra banda del fil telefònic ens acompanya avui Imma Mata, que és la responsable d'immigració de Càritas Diocesana de Barcelona. Senyora Imma Mata, bon dia.
Hola, bon dia.
També benvinguda a aquesta taula on volem parlar una mica d'una cosa que Càritas demana reiteradament els últims mesos i els últims anys, no? Un pacte sobre immigració.
Sí, efectivament, sí, sí.
Bé, què pensen vostès sobre els últims gestos del govern espanyol, pel que han llegit, pel que han sentit, i també els de l'oposició socialista de cara a signar un pacte sobre immigració? És viable això? Què en pensen, senyor Miret, per exemple?
Jo un parell de comentaris previs. En primer lloc, a mi no m'agrada, i crec que no hauria d'estar així, que un aspecte com és la retirada dels filats tallants o de les ganivetes vagi vinculat a un pacte.
Això hauria de ser indiscutible.
Això és una qüestió indiscutible que no es pot, crec jo, que des del punt de vista de l'ètica més bàsica no es pot posar damunt de la taula en un pacte, sinó que de forma immediata s'haurien de retirar aquestes ganivetes.
Abans del pacte, diguéssim.
Naturalment, és a dir, el que és inqüestionable és que és lògic que ha d'haver-hi un control d'accés a la Unió Europea, en aquest cas Ceuta i Melilla són frontera de la Unió, i per tant ha d'haver-hi un control d'accés, això lamentablement és així, però així d'entrada el que volia dir és que em sembla inacceptable que aquestes ganivetes pervisquin en aquesta... Jo crec que hi ha mitjans per evitar l'entrada desordenada sense necessitat de que aquells joves, els dic joves perquè la major part d'ells ho són, que volen accedir a la Unió Europea, arribin amb les condicions alguns de, i les ferides que podem veure en els mitjans de comunicació, algunes ferides terribles, eh? Per tant, com a primer comentari m'agradaria fer aquest.
Per tant, vostè trauria això de qualsevol ordre del dia per un pacte.
De manera immediata.
Senyor Pallarès.
Sí, jo si em permet, intentaré ser molt breu explicant una història molt llarga, no? Hi havia dos pobles, un que es deia Riudamunt i l'altre que es deia Riudavall. I de Riudamunt baixaven cap a Riudavall cada dia, flotant la tira de cossos. I resulta que de riu avall van començar primer, esclar, els hi arribaven la majoria ofegats, bueno, van dir d'ampliar el tanatori, van fer molt bé, però llavors al final van dir, algú va dir, home, escolta, tu tants morts, tu, potser que fem alguna cosa. I van començar a fer un grup de rescat, i els salvava de l'aigua i anaven traient vius, i uns hospitals perquè es poguessin sanar. I es van convertir en la primera població del món, els de riu avall, de poder, doncs bé, de salvament, de rescat, de tal... I al final, pràcticament, tots els que baixaven de riu amunt, flotant per l'aigua, tots els salvaven i els podien treure i els posaven a l'hospital. Però, esclar, ningú se li va acudir mai anar a riu amunt...
A les arrels, no?
A veure què passava.
Clar. Aquest és el gran tema.
Aquest és el gran tema.
Aquesta història, que em sembla molt pedagògica.
Intentat ser el més breu possible.
No, li agraeixo, esclar. Aquí hi ha la clau de la cimera Europa-Àfrica de la setmana vinent, per exemple. Què fer amb els països de l'Àfrica pel que fa a ajudes? Però abans, sobre aquesta primera qüestió encara, Imma Mata.
Sí, bé, jo estic totalment d'acord amb el senyor Àngel Miret, el dels filats tallants i les ganivetes és intolerable, això ja hauria d'estar retirat. A veure, com comenta el senyor Miret, efectivament la Unió Europea necessita un cert control dels fluxos migratoris, però no a qualsevol preu. Evidentment s'ha de respectar la seguretat i la vida de les persones, no? I aquí sembla que per combatre la immigració irregular valgui tot. Llavors, efectivament, estic totalment d'acord en que això hauria de quedar fora el pacte d'Estat i fora hi ha les ganivetes, efectivament. Mm.
Què hauria d'incloure, però, aquest pacte sobre immigració? Així els plantejo una segona qüestió que potser pot començar responent Imma Mata perquè Càritas ho ha dit reiteradament, que aquest pacte ha de tenir una sèrie de qüestions innegociables en el sentit que, vull dir, que s'haurien d'incloure indiscutiblement, per dir-ho així.
Bé, bueno, una mica en la línia del que deia, aquest pacte ha de respectar absolutament els drets humans. Aleshores, partint d'aquest punt, hi ha una sèrie de mesures que s'haurien de prendre. Per exemple, no? Nosaltres com a Càritas estem en contra dels centres d'internament, no? I si han d'existir, han d'existir amb respecte d'aquests drets humans a dintre. No? Aquest és un exemple. A veure, clar, un pacte per immigració entenem que hauria d'incloure moltes coses, no? Però una de les que hauria d'incloure per evitar aquesta immigració massiva, irregular, en què les persones són objecte de tràfic d'éssers humans, no? És que hauria de ser com més realista, no? De la realitat nord-sur, i donar resposta a aquesta realitat i permetre una immigració laboral, no? Perquè es pogués entrar a aquests països del nord, que és inevitable i que les persones pretendran entrar-hi a qualsevol preu, i bueno, proves en tenim que és a qualsevol preu.
Senyor Miret, senyor Pallarès, què hauria d'incloure aquest pacte sobre immigració? Quan vostès han pensat en aquest tema, o segur que han parlat en àmbits polítics, socials...
Sí, jo crec que hi ha una qüestió que és prèvia a reflexionar el que ha de contenir el pacte a partir de la realitat històrica. La veritat és que el continent africà, sobretot del qual ara potser de forma més rellevant ens estem referint, ha estat expoliat en els seus recursos naturals, ha estat explotades les seves persones i, per tant, encara que costi dir-ho, jo crec que tenim, des d'Europa sobretot, un deute històric. És a dir, no ens oblidem que la major part de països africans han estat colònies d'estats europeus, de França, d'Espanya, d'Anglaterra,
Bèlgica,
d'Itàlia, etcètera. Alguns d'ells, diguem-ne, amb una enorme pobresa que no han aconseguit no solament superar, sinó que tret el seu tarannà cultural i tal, incorporats en una mecànica psicològica i econòmica d'Occident, han estat expoliat. Per tant, el primer punt és que tenim un cert deute. Deute per les persones que van sortir cap a l'esclavitud, deute per l'economia, pels mitjans naturals que s'han expoliat d'aquests països. Per tant, jo crec que el primer que s'ha de fer és reinvertir en aquests espais, però reinvertir des d'una perspectiva social, des d'una perspectiva que faci que aquests països, o bona part d'aquests països, siguin viables.
Per tant, un compromís per invertir hauria de ser...
Ha d'haver-hi un compromís...
A nivell d'Espanya, tots els partits, a
nivell
d'Europa...
A nivell de la Unió Europea,
sí, també.
A nivell de la Unió Europea, perquè aquesta expoliació precisament no ha estat l'estat espanyol qui més ha expoliat aquests països, per feblesa, però segurament no per falta d'interès. Per exemple, hi ha tota la francofonia, encara avui amb les llengües, diguem-ne, amb la llengua francesa, a bona part del continent africà. Per tant, jo crec que ha d'haver-hi una forta inversió, un compromís històric, de que aquests països puguin sortir-se'n per ells mateixos. Una mica podíem traslladar-ho això al que és les persones, diguem-ne, que tenen problemes. L'important és fer-se càrrec de la teva pròpia vida, de la teva pròpia responsabilitat. Per tant, per mi, aquest és un primer punt fonamental. Un retorn en forma d'una inversió productiva cap a aquests països. Òbviament, no se m'escapa que hi ha problemàtiques pel que fa a la governabilitat. Molts d'aquests països tenen règims corruptes, tiranies, etc., que fan difícils que a vegades aquests recursos arribin a bon port. Però bé, les dificultats hi són arreu. Per tant, jo ara em quedaria en aquest primer punt per deixar els meus companys
sí, sí.
altres
doncs
opcions.
Doncs endavant, després entrem en altres qüestions, senyor
bueno,
Pallarès.
Jo crec que aquí, en aquest debat, hem caigut ja en una trampa ja d'entrada, vull dir, hem caigut de quatre potes en un parany, no? I és que aquí quan parlem de migració, resulta que fins ara només ho hem estat assimilant a concertines, a Ceuta, bé, jo crec que hi ha una altra immigració, la llatinoamericana, per exemple, la dels països de l'est, que també és igual de preocupant i que, bé, potser no té l'espectacularitat aquest de les ganivetes que tallen, però déu-n'hi-do, i la responsabilitat d'Espanya, bé, és total, quan parlem de Llatinoamèrica, que es van estar esquilmant com a colònies, destruint races, fent les malvestats que no podem ni arribar a imaginar. Home, jo crec que Espanya... No, ja no és parlar d'Europa, no. És a dir, que aquí ha estat l'estat espanyol la punta de llança de tots aquests mals.
Potser el tema de la colonització política
Home,
i cultural d'Amèrica...
És que déu-n'hi-do, eh?
Dic que no toca avui perquè ens portaria molta estona.
L'herència, déu-n'hi-do, que han deixat. No parlem només de negritus. I després, home, el primer que hem de fer és que aquestes lleis, aquest debat i aquestes lleis tenen d'anar... La primera premissa és... intentar separar, és a dir, però mesures perquè separin sempre el concepte de delinqüència del d'immigració. Això és fonamental. És a dir, si no es trenca aquesta barrera, malament rai. I després, el concepte de social, el concepte de pobres que migren.
Mm-hmm. Senyora Imma Mata, què en pensa sobre els punts d'un pacte i sobre el que s'ha dit?
Bé, una mica reprenent el que s'ha dit, a veure, jo també, efectivament, de diferenciaria molt bé el que és l'impressionant, no?, que és tota la immigració aquesta que ens arriba per Àfrica, de la immigració en general, que majoritàriament és veritat que és llatinoamericana, països de l'est, etc. No? I clar, és que un pacte realment ha de, si es vol fer ben fet i es vol afrontar el problema seriosament, ha d'englobar moltíssimes coses. No? I llavors, per exemple, jo penso, i no sobretot des del punt de vista de Càritas, que nosaltres, Càritas Barcelona, que nosaltres atenem sobretot la població immigrant que ja està aquí, doncs és com, bueno, com respondrà aquest pacte a la situació de totes aquestes persones regulars o irregulars que ja són aquí. No, i això també és molt important afrontar-ho, perquè una política migratòria no és una política només de control de fluxes, no? Sinó que és una política també que ha d'incloure com viuen els immigrants aquí, quin respecte dels seus drets es té i quines sortides se'ls dona perquè puguin viure aquí, treballar, que és normalment majoritàriament pel que hem vingut, i integrar-se. No? Llavors aquí també, clar, és molt important tot el tema de la regularització d'aquestes persones. Val? Aleshores, realment hauria de donar respostes perquè tota aquesta població que ja està aquí, que no marxaran. Hi ha hagut molts programes de retorn voluntari, i ha marxat poquíssima gent en contrast amb el gran volum de població immigrant que tenim. Aleshores, donar resposta a aquesta població que ja és aquí perquè es pugui regularitzar. O aquella que està regularitzada, que no perdi la regularitat, perquè també estem tenint casos d'irregularitat sobrevinguda. Llavors, a l'hora de fer el pacte, jo crec que s'ha de tenir molt present tota aquesta població que viu aquí, regular o irregular, donar-hi respostes, que és una població que es quedarà, perquè nosaltres també hem vist que hi ha hagut una certa davallada en el retorn, o sigui, inicialment alguna gent va decidir marxar, però cada vegada menys, per tant, aquests quedaran, a pesar d'estar-ho passant molt malament, de no tenir feina, de no poder-se regularitzar, es quedaran, per tant, donar sortida a aquestes persones perquè puguin viure dignament, es puguin regularitzar, puguin treballar, i això serà en benefici de tots. Perquè això ja acabem, hi guanyen ells, però també hi guanyem nosaltres. Sí. I sobretot si pensem en mig termini, moltes vegades no són persones soles, sinó són amb fills. Llavors, de la manera que visquin aquests pares i s'integrin aquests pares, viuran els seus fills.
Àngel Miret, volia afegir.
Sí, hi ha una altra qüestió que també des d'aquesta perspectiva de pacte em sembla que s'hauria d'articular. Una primera articulació és el que hem dit, un pacte a nivell de forces de l'Estat té certa utilitat, però sobretot el que és important és que hi hagi un pacte a nivell de Unió Europea. Insisteixo que Ceuta i Melilla en realitat són fronteres de la Unió i, per tant, que un pacte s'ha de formular amb els recursos que té avui la Unió Europea, perquè estem parlant de recursos que, a la mesura que jo plantejava aquesta inversió en aquests països i en línia una mica del que diu la companya de Càritas, doncs estem parlant d'uns recursos molt importants que és probable que l'Estat espanyol en aquest moment no en pugui disposar. Per tant, ha d'haver-hi un pacte a nivell d'Unió Europea. I l'altra qüestió, que em sembla també rellevant, és que un pacte hauria de contemplar no només els dos partits aquests grans que es reparteixen el poder en aquest estat, hi ha una tradició que comença a semblar-se a la Cànovas i el Sagasta, no? Allò de que ara manes tu, ara manes jo, sinó que si realment vol ser un pacte constructiu hauria d'intentar incorporar, intentar a les altres forces polítiques, tant les forces polítiques nacionals, en aquest cas de catalana, basques, etc., com amb altres forces que representa també una sensibilitat en el si de l'Estat. Per tant, pacte sí, però un pacte global, no només un pacte del PP i PSOE, en aquest sentit em semblaria molt pobre, sinó un pacte a nivell de la Unió Europea i des d'una perspectiva d'Estat, pacte obert a la resta de partits i de forces polítiques.
Avui ens acompanyen al mirador de l'actualitat el gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona, Àngel Miret, també l'historiador Joan Pallarès i la responsable d'immigració de Càritas Barcelona, Imma Mata. Recordem que Càritas, sobretot des de l'any 2009, amb els últims canvis en la llei d'estrangeria, ja denunciava aquests canvis i, sobretot, recordava que per les organitzacions no governamentals l'important són les persones, no? Però, clar, que hi hagi una cobertura i una seguretat legal per a aquestes persones sempre és millor.
Sí, sí, efectivament, sí, sí. És imprescindible, perquè per nosaltres el més important són les persones, però clar, si la normativa no respon a aquest principi, doncs ens falla tot, efectivament. Sí.
Senyor Pallarès, perdoni.
Sí, no. I no ens oblidem d'una cosa, és dir, que amb el pecat està la penitència, en aquest cas.
Ara que estem en Quaresma,
sí,
molt oportú.
Sí, sí, amb el pecat està la penitència, perquè, esclar, Ceuta i Melilla no són res més que els dos darrers residus i exponents d'una Espanya colonial, d'una Espanya que estava penetrant amb altres continents, d'un imperi que jamás se ponia el sol. I bé, doncs ara no només no es posa el sol, sinó que de matinada entren els immigrants per aquests dos foradets que hi ha al sud, és a dir, fora de context, no? Realment és curiós, no deixa de ser una mica... A vegades la història té els seus sarcasmes i les seves paradoxes, en fi, és
Sí, la història ensenya, el que passa que de vegades en aquests pactes...
Itàlia tenen el problema de Lampedusa i també tenen problemes d'aquests, no? però bé, són una mica diferents.
El que passa que potser tenir massa en compte aquestes coses potser no ajuda als pactes. Els pactes de vegades s'han de fer més frescor, m'imagino, no? Perquè si un planteja aquests temes davant d'alguns partits polítics espanyols, seria difícil assolir l'entesa.
I amb el seu paquet de sala penitència.
No, jo només per introduir un cert element també de governabilitat i de sentit, perquè totes les intervencions que hem fet han estat molt crítiques, diguem, amb la situació actual, i certament hi ha motius perquè siguem tan crítics, però també cal dir que realment ha d'existir un cert control. És a dir, això seria, no abordar aquesta situació també seria tancar els ulls a una realitat d'un país com és en aquest moment Espanya, en la qual doncs, hi ha un percentatge d'atur altíssim, i a més, aquells espais on, diguem-ne, les persones amb menys qualificació podien situar-se en el mercat laboral, com era el de la construcció, doncs en aquest moment estan de caiguda. Per tant, certament ha d'haver-hi un control.
Inclús per temes de sanitat, per altres temes.
És igual, o sigui, hi ha una multitud de... Avui hi ha una pressió ja dels partits més, diguem-ne, racistes o xenòfobs també a casa nostra, i en part és fruit d'aprofitar, diguem-ne, que en aquella part de la població amb més dificultat, justament, cal veure que aquests darrers dies doncs, el Front Nacional ha tret en el conjunt de França un resultat relativament discret, un 7%, em sembla, aproximadament, però, en canvi, aquí a casa nostra, Perpinyà, doncs ha guanyat a la primera volta el Front Nacional. Uh-huh. Alguna cosa deu estar passant també, i cal tenir present de que és probable, jo no he pogut revisar els resultats per districtes de Perpinyà, però que és probable que en els barris més modestos de Perpinyà és on s'hagi fraguat aquesta victòria del Front Nacional. Uh-huh. Per tant, vol dir que hi ha una reacció, ja dic, no cal anar a altres ciutats, la tenim aquí a casa, cal veure doncs, que efectivament hi ha una pressió per part de la població autòctona amb més dificultats, que veu la immigració en por, la veu en por en la mesura que es disputen els recursos públics amb ells mateixos i a la mesura que el mercat nacional, el mercat de treball està en tensió. Per tant, el pacte també necessàriament crec que haurà de contemplar alguna mesura de control.
Sí, Mamata, perdoni.
Sí, no, jo volia, en relació al que deia el senyor Àngel Miret, a veure, això té tota la raó, però de totes maneres, malauradament, també ha estat alimentat per partits que sabem tots que són xenòfobs i d'altres que en teoria no ho són, però que també ho han alimentat. Llavors jo crec que aquí tots tenim una responsabilitat. A nivell polític, tots els partits han de fer pedagogia d'això i a nivell de societat civil també l'hem de fer. Jo crec que aquí, i vaja, moltes vegades doncs, se senten certs comentaris de certs polítics que fan molt de mal i que són xenòfobs, i inclús a vegades és una mica per esgarrapar aquests vots que se'n van a partits xenòfobs, doncs partits que en teoria no ho són, ho acaben sent, no? Vull dir que bueno, això també m'agradaria destacar-ho. Eh? Mm-hmm.
Moltes vegades són actituds. A França tenim l'exemple de partits teòricament més moderats, com la UMP o els socialistes, que sovint assumeixen el discurs de la por als immigrants o de les restriccions. No? Bé, senyors, tornant una mica al tema de Ceuta i la tragèdia del 6 de febrer amb la mort de 15 immigrants, sabem que això no ha de ser l'única qüestió per elaborar un pacte d'estat o un pacte europeu, però sí que és un fet que ens pot donar lliçons a tots, no? A nivell d'evitar d'alguna manera que torni a passar, o potser de revifar l'esperit de pacte. Veuen en això alguna dimensió positiva? No de la mateixa tragèdia, que evidentment sempre és indesitjable la tragèdia, però potser podem treure alguna conclusió esperançadora per al futur, senyor Pallarès.
Home, jo crec que l'actuació aquesta té de servir com a exemple de manual del que no s'ha de fer, de com no s'ha d'actuar, i en fi, uns cossos i forces de seguretat de l'Estat que en teoria estan per controlar i per ajudar, home, el comportament, és que ja realment ja un ja no se li acudeix en ple segle XXI actuacions d'aquest tipus.
Els trets, recordem-ho, de pilotes de goma van coincidir amb...
És que, i a sobre, el que més indigna no és ja que s'hagi produït l'actuació, que sempre hi pot haver un grup de... Bé, que en un moment de pànic col·lectiu, que aquelles forces de seguretat actuïn malament. Això pot existir. Però després, home, intentar justificar que si no sabien nedar, que si la marea estava alta, o que si realment...
També és veritat.
O que era dissuasori, deien que era dissuasori.
I els talls de les concertines se les van fer la barbaria, home, això ja, diguéssim, ja és el culmo del cinisme.
De tota manera, sabem que també, sense els trets, moltes vegades moren immigrants perquè passen...
I en les pasteres i amb tot, vull dir que...
És lamentable. Però... És inacceptable, però tot i així... No, és inacceptable, punt, seguit. He de dir, no, això no obstant, que jo crec que no és tant una responsabilitat dels guàrdies i de la policia, que en d'altres ocasions han demostrat una bona humanitat, i jo estem tots també tips de veure escenes en les quals la Guàrdia Civil i la Policia Nacional acullen aquelles persones amb afecte, inclús amb un afecte, a mi la impressió, les imatges a vegades no enganyen, sinó que jo crec, i això ho ha denunciat el sindicat de policies, de que el que fa falta és un protocol d'actuació, perquè efectivament com el que pot passar és que en un moment de pànic, a la nit, en un espai en el qual exactament no saps el què i el com, si no tens un protocol i tens una formació escassa, doncs acabis endegant un tret sense saber exactament. Per tant, jo voldria salvar la responsabilitat personal de tants i tants membres de cossos de seguretat de l'Estat que estic convençut que viuen aquest problema amb una pressió personal i, a més, alguns d'ells, insisteixo, amb una acció humanitària que em sembla del tot elogiable, i, en canvi, sí que donaria responsabilitats, i en aquest cas la representació política d'aquesta representació és el director general de la Guàrdia Civil, i per tant crec que plantejar-se la dimissió no em sembla cap bestiesa. Insisteixo, encara que ja sé que aquestes dimissions no vol dir que ell personalment sigui responsable, sinó que des de la institució que representa, aquesta falta de protocols clars sobre com actuar en aquestes situacions, i en tot cas els comandaments no van ser capaços d'evitar aquesta situació de descontrol, mereix una dimissió. És un país
assumint la responsabilitat.
Hem d'assumir les responsabilitats polítiques en aquest país, que és una cosa que arreu del món i sobretot a nivell europeu es fa freqüentment i que aquí no hi costa molt d'acceptar aquesta responsabilitat.
I el ministre d'Assumptes Exteriors també hauria de fer alguna cosa a Marroc, eh?
Bé, sempre s'han de fer coses també
fora
de les fronteres.
Jo crec que també en Marroc també hauríem de... Jo crec que s'hauria de parlar també.
També hi ha responsabilitat del país veí en aquest cas. Bé, últimes intervencions. Ens queden escassament 2 minuts. Senyora Imma Mata, volia afegir alguna cosa d'això.
Sí, no, en relació a això jo no soc tan positiva, no? En el sentit de que a mi realment els fets de Ceuta i en el seu moment Lampedusa em van impactar molt, com a tothom, és evident. Sobretot, però a més, no, de l'impacte que té tantes morts, em qüestiono, és a dir, què ha permès que passés això, no? I és com si hi hagués com una degradació amb el tema migratori, el que he comentat abans, no? Que tot està permès, que en un moment donat es pugui permetre això, no? Efectivament que eren no van ser la Guàrdia Civil que estava allà tirant els trets, probablement qui va donar l'ordre, sinó que, i que faltava un protocol i tot plegat. Però, bueno, penso que hi ha un previ... Que jo no ho sé, si no hi hagués hagut aquestes situacions d'abús moltes vegades, aquests discursos contra la immigració, no sé si això s'hagués produït. Vull dir, potser els hi va ser més fàcil fer això donada la situació prèvia.
Hi ha un context, i això el Papa Francesc ho ha denunciat molt clarament, no? El perill de caure en la globalització de la indiferència, diu.
Exactament, no?
Quan ens relaxem i ens mostrem indiferents davant del que pateix i mor.
Del patiment de l'altre, exacte, no? I tothom està com molt condicionat per aquest factor, sí.
Bé, hem d'acabar. Només una pregunta molt breu per contestar sí o no. Creuen que tindrem més onades migratòries pel que fa a nombre de persones amb la previsible recuperació econòmica per allò de l'efecte crida o per altres raons?
Oh, i tant, o sigui,
jo crec que sí.
Mentre la situació en aquests països sigui la que és, tothom qui pot intenta fugir-ne i, per tant, és obvi que la situació aquí, per dolenta que sigui aquests anys, ja és desitjable per moltes d'aquestes persones. Per tant, si la situació s'obre millorés, doncs esclar que tindrem més...
Acabem de començar.
Acabem de començar. Bé, doncs repetirem previsiblement onades d'anys anteriors. Gràcies, Joan Pallarès, Àngel Miret i la responsable d'immigració de Càritas, Imma Mata. Tots tres, fins una altra. Bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
Si et preocupen o ocupen els temes d'educació i parella, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut FERT i la Fundació Maria Teresa Rodó. Dirigit i presentat per Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 3 de la tarda i repetició els dimecres a la mitjanit. Paraules d'Amor. Aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina.
la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas hemos creado Feinamcor, un servicio de acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Llama al 93 114 90 47 o entra en www.caritasbcn.org. Feinamcor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
¿Has pres nota? Anem per feina@pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb Xavier Canyabate, que és el president del Patronat de la Passió de Cervera. Aquesta representació té en marxa des del 16 de març passat una nova temporada, que és l'última amb representacions en castellà. A partir de l'any vinent, l'espectacle només sortirà en català després que s'aprovés a la passada assemblea de l'entitat aquesta restricció, sobretot per raons econòmiques i, segons els promotors, també per qüestions socials vinculades a Catalunya. D'altra banda, aquest any se celebra la 75a edició de les representacions consecutives del text teatral Crist, Misteri de Passió, el que serveix de referència per a la Passió de Cervera. D'aquest referent de cultura i tradició d'inspiració cristiana a Catalunya parlem avui amb el president del seu patronat. Senyor Xavier Canyabate, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Felicitats pels 75 anys de la Passió de Cervera en una temporada que no és fàcil perquè s'ha de dir adéu a una de les representacions, a la de llengua castellana, oi?
Sí, però nosaltres diem un adéu cordial a la representació en castellà, tot i que suposi que l'any que ve només es farà en català i poder alguna part de públic no podrà veure aquestes representacions en la seva llengua materna, nosaltres sempre els diem que és una representació que s'entén pròpiament pel seu significat històric i pel seu significat bíblic. Per tant, molta gent ja coneix la història i el que ha de copsar és el sentiment. I aquest sentiment queda clarament copsat quan vens a veure les representacions de la Passió. També estem valorant el fet de poder portar a la Passió un sistema de traducció simultània per fer les properes representacions de l'any que ve.
Mitjançant algunes audioguies o una cosa semblant. Mm-hmm. Com s'ha decidit i amb quins arguments la supressió de les representacions en castellà, que eren, de fet, el text original de l'obra?
Sí, bueno, el text original és el del 1477, que és quan s'inicien les representacions de la Passió de Cervera. Després es va fer un text que, eminentment, per la situació política del moment, doncs va ser en castellà, però la gent del territori és eminentment de parla catalana. Llavors, doncs, van fer com una traducció en el que els sentiments, els autors Emili Rabell i Josep Maria Serrate els hi aportava aquesta passió, no? El que hem fet a l'assemblea és una mica aportar això, però amb il·lusió, diem, bueno, tirem endavant això i a veure què surt de cara l'any que ve, i no, tampoc no ens tanquem a res.
Evidentment. Certament, Cervera, quan sortia en castellà, representava dintre de les passions que hi ha a Catalunya com un toc de varietat, és a dir, era com una diversitat, no? Esparreguera, Olesa, altres en català i aquesta en castellà. Ara, doncs, s'assuma el tren del català, oi, per dir-ho així?
Sí, sí, sí.
Avui ens acompanya Xavier Canyabate, president del Patronat de la Passió de Cervera. Quines característiques té la representació, breument, i com comença i com acaba?
Bueno, comença amb un feedback, d'un dels moments de la Passió, o sigui, no és pròpiament l'inici tradicional de les passions, i acaba, pues, amb, ja ho sabem tots, amb la resurrecció de Jesucrist, no? És una passió, nosaltres la definim com molt àgil, molt dinàmica, perquè el que fa és que l'espectador fa incrementar l'atenció de l'espectador fins a l'últim moment. Els canvis de decorats es fan amb tres escenaris diferents i això porta a l'espectador a una emoció durant tot l'espectacle que al final acaba desembocant amb un agraïment, perquè nosaltres el que intentem és que el públic després al final pugi a l'escenari i la gent quedi realment, realment copsada.
Moltes persones participen en les representacions de la Passió de Cervera, que suposo que s'acaba, evidentment, amb la resurrecció i el que són les aparicions de Jesús en el temps de Pasqua, oi? Fins al final, fins a l'ascensió al cel. Avui hem compartit el cafè del matí amb Xavier Canyabate, president del Patronat de la Passió de Cervera.